Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel us reserva per als dissabtes a les 8 del vespre un temps de diàleg. Mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen.
Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau. Amb Ignasi Miranda.
Us esperem els dissabtes a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu portal. La teva actualitat a la xarxa.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. L'Assemblea General Ordinària de l'ACB tindrà la darrera paraula. Serà el proper mes de juliol, una vegada finalitzada l'actual temporada, quan els clubs s'hauran de reunir per ratificar l'ascens, l'accés, l'ingrés de Manresa i també de Breogán a tots els efectes a la Lliga Endesa. Un pur tràmit després que el campió de l'Aleport i el campió dels play-off hagin presentat tota la documentació i també hi hagin abonat totes les quantitats que exigeix la competició. Roman Montaña, director esportiu de l'ISAL, ja ens avançava al Bàsquet al dia que tot estava en regla.
Estic segur que el club estarà, tota la inscripció estarà perfecta, l'auditoria estarà perfecta i anem tranquils de cara a afrontar aquest ascens a Lliga CB. Jo crec que el club ha fet les coses bé durant aquest any, que era un objectiu també clar del club, que havíem de fer les coses millor. Jo crec i espero i desitjo que no hi hagi cap problema.
D'aquesta manera, per segona temporada consecutiva, tornarem a veure com dos clubs, dues aficions, dues ciutats que s'han guanyat sobre la pista CACB faran realitat aquest ascens de categoria. La temporada passada va ser Burgos i Guipúscoa i ara s'han guanyat aquest dret Breogán i Manresa, Lugo i Manresa. Fora d'aquestes dues excepcions, ens hauríem de remuntar a l'exercici 2010-2011, quan Múrcia i Obradoiro van fer realitat l'ascens de categoria. A partir d'aleshores, temporada 11-12, només va pujar Iberostar Tenerife, Menorca va renunciar per problemes econòmics que el van portar a la desaparició. La 2012-2013, ni Burgos ni Alicant van pujar. La 13-14 va pujar Andorra i Burgos va renunciar. La 2014-2015, Burgos i Ourense van renunciar. La 15-16, Palència i Melilla van renunciar. La 2016-2017 va pujar Burgos i Guipúscoa, i aquesta temporada, la 2017-2018, Breogán i Manresa tornaran a fer realitat aquest ascens esportiu i també institucional. I tant de bo que aquesta sigui la tònica habitual a partir d'ara, perquè és una pena veure com tants equips, tants jugadors, tantes ciutats, tantes aficions no han fet possible el seu ascens per exigències econòmiques. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui divendres amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagant de la producció.
Des d'ara fins a 2:15 no es perdin el millor programa radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs des de la temporada passada sembla que arriben nous aires a la competició, a la Lliga Endesa. Portem dues temporades consecutives en les quals els equips que pugen de categoria van o fan realitat l'ascens a la Lliga Endesa. En aquest curs pugen Breogán i Manresa i baixen Bilbao Basket i Betis. I per cert que avui divendres és de les 8, la plantilla de l'ICL Manresa, el club està celebrant l'ascens amb els seus aficionats que s'han donat cita a la plaça de l'Ajuntament de la capital del Bages. Periodista de Ràdio Manresa, Carles Joder, bona nit.
Hola, bona nit.
Primer, enhorabona, per l'ascens a la Lliga Endesa.
Doncs molt bé. Escoltava també el teu inici del programa i, si em permets, fins i tot podria fer un incís aquesta temporada, que he tingut l'oportunitat de viatjar seguint el Manresa, doncs, per les diferents pistes. La clatellada que ha significat per als clubs que van pujar en el seu dia i no van aconseguir-ho per qüestions econòmiques és important. La gent de Palència ho té clavat, la gent de Melilla ho té clavat. I això és com una... ha sigut com una estocada, fins i tot per als clubs que encara arrosseguen aquella decepció.
I el que...
Important, això, eh?
Sí, sí, sí. I qui no està decepcionat és la gent de Manresa, perquè han embogit, Carles, després d'aquest retorn a l'ACB, una temporada després de perdre la categoria, eh?
Doncs sí, és allò que... Jo em sembla que és una frase teva, quan vam baixar, que vas dir... una passa enrere, dues endavant. Doncs aquesta és una mica la sensació que hi ha a Manresa després d'aquesta temporada de l'Alep, després d'aquest apoteòsic ascens a la Lliga ACB, i sobretot el que ha passat a Manresa, doncs, que feia molts anys que no es veia. S'ha recuperat aquell ambient de bàsquet a la ciutat. Avui, durant tot el dia, he estat veient com diferents aparadors de la ciutat de Manresa s'estaven canviant per aquesta celebració que s'està celebrant, doncs amb motius vermells, amb motius de l'ICE de la Manresa, i sobretot també una cosa que jo penso que és molt important. L'afició de Manresa enguany, i sobretot en aquests play-offs, és afició, sobretot, jove, molt jove. I això doncs també fa una mica doncs, que s'hagi convertit tota aquesta festa que s'està vivint a la ciutat i que es va viure al play-off, el Congost durant el play-off.
Tu que has anat seguint jornada a jornada a l'ICL Manresa durant tota la temporada, pensaves que l'ascens era possible, Carles?
Home, al principi tothom pensava que l'ascens era possible. A mesura que anaven passant les jornades, tothom entenia que l'ascens era molt difícil. Ja a mitja temporada tothom va veure clar que el primer ascens, és a dir, el de guanyar la Lliga regular, el tindria el Breogán. Era el millor equip, sense cap mena de diferència. Era l'equip, no sé si ja tècnicament millor o no, però era l'equip que ho tenia tot, que ho reunia tot, que tenia aquelles ganes, que ho tenia tot al cap i que aconseguia guanyar tots els partits. Era l'equip clarament guanyador. I durant els play-offs, que s'entraria a play-offs, doncs tothom ho va tenir clar. Aquell final de temporada amb derrota a Prat i derrota a Lleida deixava una sensació de que les coses no anaven gaire bé, i la Junta feia l'aposta de la destitució de l'Aleix Durán. I per tant, aquí va ser un moment on la gent doncs, va pensar, ostres, em sembla que tal com estan les coses, no pujarem. De fet, el primer de tots, fins i tot de la final, el va ser més difícil, va ser el quart de final amb la Corunya, de haver-hi moments que l'equip estava autènticament grogui. Un cop passat la Corunya, la gent va començar a creure.
Un Aleix que, per cert, ahir es va passar per aquí pel Bàsquet al Dia, Carles, i segueix afectat i molt dolgut, eh?
És normal. Jo ho entenc. L'Aleix portava, ara no sé de memòria, 13 o 14 anys
13, treballant.
13. 13 anys, no? Treballant, sí, sí. Treballant al club. Ha passat per... Ha jugat tots els papers de l'AUCA. Ha estat treballant amb l'equip durant tot l'any. I no pot gaudir d'aquest moment, i a més amb una destitució, i a més amb una situació tot estranya a l'entorn del propi equip i el seu propi entorn. Per tant, jo entenc la seva decepció i em sap greu, perquè és una llàstima que no hagi gaudit d'aquesta situació, i més aviat diria que fins i tot l'ha arribat a patir. Més que
sí, dir, no? Sí, sí. I tot plegat, Carles, la bona notícia és que el club ja ha presentat tota la documentació i ha donat totes les quantitats que exigeix la competició per fer realitat aquest ascens.
Jo penso que hi ha una cosa que és importantíssima. La Junta Executiva que ha agafat aquest club li ha donat un tomb absolutament a tot. Va agafar un malalt que estava pràcticament a UBI i amb poc fil de vida, i van decidir apostar molt fort, han apostat molt fort, i bé, han treballat molt, aviat es presentarà l'esponsor.
Sí, el proper dilluns.
I se la continuarà. És a dir, que un nou esponsor no és en substitució d'ICL.
Però és un esponsor principal.
Vindrà esponsor principal, i ICL quedarà com a esponsor secundari. Per tant...
És a dir, que el club no es dirà ICL Manresa.
Crec que no. No deixa de ser un punt d'especulació.
Sí, sí, sí. Està clar que el proper dilluns en sabrem tots els detalls.
No conec, i entraran en detalls i ens ho explicaran bé,
sí.
però sé que ICL continua, que hi haurà un nou esponsor, i tot això és fruit d'un treball que ha estat fent la Junta Executiva, que jo trobo extraordinari, encapçalat pel president, en Josep Sáez, que pràcticament no coneixia ningú Manresa. És una persona que havia jugat amb el bàsquet Manresa, que a nivell empresarial doncs les coses li van anar bé i que ara jo crec que va... Diria que fins i tot li va venir de gust agafar el repte de dir... no mirar si posem ordre o si salvem una mica a l'IC de la Manresa. I la veritat és que la seva arribada ha estat fantàstica, perquè la Junta Executiva, molts dels quals ja hi eren, han agafat amb ganes noves el treball pel club. S'ha marcat un full de ruta clar, això penso que també era una cosa que en realitat, amb tots els descensos, amb totes les derrotes i amb tot el malament que s'ha passat els últims 5 anys a nivell esportiu, va fer que també doncs, que fos com un barco que navegava sense rumb. S'ha posat un full de ruta clar i a més, de moment, aquesta temporada, doncs, la veritat és que li han anat ponent, no? Mm-hmm. És a dir, tot el treball que han fet, que ha sigut molt, i molt, i molt, des dels petits detalls fins als grans detalls, els hi han anat bé. I ara es percep, doncs, això, un club que torna a tenir rumb i que sap de la seva modèstia i que sap que aquella lliga de fa 20 anys és una anècdota, però que té un rumb molt clar, no?
Mm-hmm. Doncs el Manresa, que estrenarà la propera temporada el seu retorn a la Lliga Endesa amb un nou patrocinador principal, com deia ara el Carles Joder, i el proper dilluns sabrem tots els detalls a la roda de premsa que està previst que faci el propi president Josep Saez. Carles, periodista de Ràdio Manresa, que ja saps que m'alegro molt per tu, i a seguir gaudint d'aquesta festassa de l'ascens de l'IC Manresa a la Lliga Endesa.
Sí, perquè això potser és el més bonic de tot. És que feia molt temps que a Manresa no es vivia com a ciutat, més enllà dels suporters més específics del Barça, del bàsquet, com a ciutat no es vivia una festa com la que s'està vivint.
Doncs a seguir vivint aquesta festassa. Carles, una abraçada.
Moltes gràcies.
I mentre l'ICL Manresa segueix celebrant aquest ascens a la CB, la competició, la Lliga Endesa, es prepara per gaudir del segon partit de la final. Després del 90-94, avui, a partir d'un quart d'11 de la nit, Madrid-Baskonia, segon assalt.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs en un horari gens habitual per evitar coincidir amb el partit debut de la selecció espanyola de futbol al Mundial de Rússia, des d'un quart d'11 de la nit, Madrid i Baskonia es tornen a veure les cares en el segon partit de la final, després del 90-94 del passat dimecres. Els de l'Aso estan obligats a guanyar avui per empatar a una victòria a la sèrie, mentre que els de Pedro Martínez busquen tornar a victòria amb un 0-2 i amb mig títol de Lliga a la butxaca. En la prèvia d'aquest segon enfrontament, això han dit alguns dels seus protagonistes. Escoltem primer el jugador del Madrid, Luka Doncic.
És un partit clave, no? Si lo perdemos, creo que no nos va a servir de mucho, así que es un partido muy clave hoy. Yo creo que no hay favoritos, ¿no? Como me acuerdo, lo decían en el Final Four, tenía 25% cada uno, ahora tenemos 50 cada uno y creo que no hay favoritos. Bueno, creo que estamos bien, estamos recuperados, estamos ilusionados por poder jugar la final y creo que no podemos hacer un partido tan malo como el otro día.
Luka, ¿te dolió mucho lo del viernes?
Bueno, sí. La verdad que dejamos escapar un partido en el que jugamos muy mal. Ellos han jugado muy bien y creo que no podríamos haber dejado escapar ese partido, pero bueno, es el baloncesto, la guerra acaba de empezar y es muy larga.
Luka, ¿cuánto estás de cabreado por el partido del miércoles y cuánto te puede ayudar eso para esta noche?
Bueno, como he dicho antes, la verdad que hicimos un partido muy malo, todos estamos cambreados con todos, así que eso nos tiene que servir, ¿no? Tenemos que aprender el partido el miércoles.
Desde el Baskonia, parla Marce Huertas.
Está claro que no hemos hecho nada más que ganar un partido. Eso puede hacerse muy largo y nosotros, bueno, ahora mismo tenemos que pensar solo en el partido de mañana, así que, bueno, prepararnos bien, intentar hacer ajustes y mañana hacer otro partido muy serio.
¿Pero cómo ha encajado el equipo esa primera victoria tan importante?
hay que haber olvidado ya. Yo creo que tanto después de una serie de playoffs, ganas o pierdas, tienes que girar la página el cuanto antes y pensar en el siguiente partido, porque si no eso te puede pasar factura.
¿Crees que se pueden parecer en algo el partido de primer partido con el segundo?
Es difícil predecir un guión. Hay que estar preparado para cualquier tipo de partido y lo más importante es intentar seguir el plan de juego e imponer nuestro ritmo.
¿Cómo te esperas al Real Madrid? ¿Qué reacción te esperas? Pues está en su casa y también imagino que tirará de orgullo, ¿no?
Sí, intentarán reaccionarse sin duda, van a salir muy fuertes. Sabemos más o menos bueno, cómo juegan. Tienen un estilo claro, pero nosotros también pues, tenemos nuestras armas y vamos a intentar hacer con que bueno, no se encuentren cómodos.
¿Podéis jugar vosotros de alguna manera con que ahora la presión la tienen ellos?
Bueno, yo creo que ellos sí que tienen más presión que nosotros, de todas formas. Aunque hubiésemos perdido este partido, seguirán teniendo, ¿no? Por llegar como favoritos. Pero nosotros, todo eso lo que dice la gente no nos importa. Tenemos que estar metidos en lo que nos toca, que es bueno, jugar y trabajar dentro del campo solamente. Y todo lo demás, pues bueno, serán opiniones de la gente.
Muy importante mantener momentos defensivos como hubo en el primer partido, ¿no? Momentos muy buenos, marcando el ritmo defensivo desde vosotros, los bases, ¿no?
Sí, hay que marcar, intentar subir líneas, intentar hacer con que no jueguen en velocidad, que bueno, es donde son muy peligrosos y tienen muchísimos puntos. Y bueno, intentar hacer todo lo que nos pide Pedro tácticamente y sobre todo a nivel defensivo, pues bueno, empieza por nosotros en subir e intentar pues, presionar para que los demás vean y también pues, bueno, estén en la misma línea.
Doncs veurem, aquí es fa amb el segon partit de la final de la Lliga Endesa. A partir d'un quart d'11, Madrid-Bascònia. Els blancs obligats a guanyar si volen seguir donant guerra. Qui també vol seguir donant guerra, però serà la propera temporada, és el Morabanc Andorra.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Perquè després de tornar a Europa, molts anys després, d'acabar la fase regular d'una històrica sisena posició, sumant 19 victòries, de guanyar 76-94 al Palau Blaugrana en el primer partit de la sèrie de quarts de final i tenir el Barça contra les cordes en el segon, a la Bombonera, en el tercer partit al Palau, al Morabanc Andorra, que hi ha clarament per 91-71, posant així punt final a una temporada històrica. De cara al proper curs, els andorrans ja han renovat David Gelin, també Guille Colom, i tindran nou entrenador. Ivon Navarro, director esportiu francès, o millor dit, director general. Francesc Solana, bona nit.
Hola, bona nit.
Satisfet de la temporada del Morabanc Andorra?
Sí, molt. Crec que ens podem donar per molt satisfets. Crec que hem fet una temporada doncs, amb creixement i amb bons resultats, anant de menjar més i bueno, pues, superant moltes dificultats, que és important, i arribant a un resultat final pues, molt, molt bo, no? Quedar sisè de la Lliga CB pues, no és gens fàcil, i bueno, amb el temps suposo que podrem valorar aquest resultat.
Sí, perquè a l'inici compaginant ACB amb Eurocat, tot plegat va generar certs dubtes, no?
Sí, la veritat és que bueno, era nou per nosaltres, però bueno, crec que també no vam tenir moltes circumstàncies que no t'ajuden a passar bé aquests moments i bueno, pues, al final es van poder superar.
Uh-huh. Un cop eliminats a Europa, això sí, l'equip va anar cap amunt a la Lliga Endesa i, per exemple, quedarà la història les 7 victòries consecutives entre el final de la primera volta i l'inici de la segona.
Sí, una ratxa que bueno, pues, l'equip de la nostra dimensió pues, és molt complicat, no? El poder encadenar tantes victòries consecutives i, bueno, doncs, més que res perquè les 7 victòries van ser doncs, dos contra Barça i Madrid, que normalment doncs, amb aquests equips no acostumes a sumar.
I una segona volta increïble, en general, que us fa acabar amb 19 victòries i 6 a la classificació i no vau acabar 5 perquè el Madrid perdia l'última jornada a les Canàries.
Sí, a la segona volta, bueno, si t'ha guanyat 11 partits, ens hagués donat, si haguéssim guanyat 11 partits a la primera volta, doncs haguéssim sigut cap de sèries de la Copa del Rei, com va ser el Fontlabrada, amb 11 victòries, i, bueno, doncs al final vam quedar empatats allà a 3 equips, vam quedar en 6a posició, i, bueno, amb amb la sensació que podíem haver arribat una mica més amunt, no? Però bueno, crec que al final té una lliga regular, doncs la classificació final una mica és la que reflexa tota la temporada.
I arribats als play-off vau estar molt a prop de donar la gran sorpresa, i no sé si el fet d'haver-ho tingut tan a prop sap més greu, no?, de no haver rematat la feina en semifinals. Quarts de final, millor dit.
Bueno, jo crec que al final vam estar molt a prop. Tots vam tenir la sensació de que, sobretot el partit del poliesportiu, després del primer partit que vam jugar a un gran nivell i vam poder donar la gran sorpresa, doncs el segon partit doncs ens vam quedar molt, molt a prop, no? En el tercer partit ja es va demostrar doncs la diferència que hi havia entre els dos equips real. Però, bueno, al final són partits que t'ajuden a créixer i són partits doncs que segurament el club i els jugadors doncs recordaran per sempre i que ens ajudaran, doncs, si una altra vegada doncs tenim aquesta oportunitat, doncs intentar-ho fer una mica millor. No?
Doncs el Morvan Candora és un club que cada any creix, es va superant temporada a temporada. Ara amb Ivon Navarro d'entrenador, comença una nova etapa.
Sí, comença una nova etapa. Crec que la reflexió que vam fer a final de temporada, doncs, després de 8 anys amb el Joan, doncs, evidentment, doncs, crec que ens havíem de donar per satisfets totes les parts per aquestes 8 temporades i donar-li les gràcies al Joan per fins on ens havia portat i on havíem anat junts a la mà, i teníem una mica doncs tots la sensació de que teníem que tornar a començar, i bueno, doncs, confiem molt en que l'Ivon doncs ens ajudi a seguir creixent i a seguir doncs mantenint aquesta identitat que ha creat el club i l'equip a la Lliga, no?
És a dir, que Joan tenia clar que havia de volar i per créixer, i el club també tenia clar que havia de fer un canvi de tècnic per també créixer.
Bueno, jo crec que aquesta seria la reflexió final, no?
Uh-huh. Però no sé si fa vertigen canviar d'entrenador després de 8 temporades.
Bueno, crec que és una cosa que era necessària també al cap de cada dia que passava estar més a prop de que passés, no? Això, doncs, evidentment, doncs, no sé si la paraula és necessària, però sí que tots doncs ens movíem amb aquesta inquietud de veure què passa, no? Si amb un altre entrenador doncs som capaços de seguir amb aquesta línia, i aquest entrenador que vingui doncs accepta el repte de seguir amb aquesta línia que hem mostrat nosaltres els últims anys.
I un Ivon que, home, que està clar, a priori, és que no ho tindrà fàcil per igualar el que ha fet Joan Peñarroya, no?
No.
Jo no parlo de millorar-ho, dic igualar-ho.
No crec que tinguem que tenir aquest com a objectiu. El que tenim clar és que l'equip ha de seguir mantenint aquesta identitat i intentar, doncs, almenys ser competitius com ho hem estat fins ara, no?
Uh-huh. Tinc la sensació, tu em corregiràs, no sé què opinaràs, però tinc la sensació que Ivon Navarro pot ser el Pedro Martínez del futur.
Ojalá ens ajudi a créixer com va ajudar Pedro Martínez a créixer a Gran Canària en el seu moment, i que ha crescut molt en els últims anys doncs amb els equips que ha tingut, doncs evidentment que ens agradaria, no? Però bueno, veurem, segur que tindrem treball per part de tots, ganes de fer-ho bé, i veurem com acaba l'estiu i com comencem la temporada.
Es farà estrany el proper any no veure a la banqueta assegut a Joan Peñarroya?
Segur que sí, però de tenir aquesta il·lusió de començar una nova etapa amb nous companys de viatge, i igual que han anat canviant molts jugadors des de que vam començar, doncs al final doncs ha sigut el canvi d'entrenador.
I la propera temporada per viatges no serà, perquè el club torna a l'Eurocup, a CB, Lliga Endesa i Europa.
Sí, ja tenim l'experiència del primer any, i bueno, esperem que l'any que ve l'experiència d'Europa doncs en sigui millor amb resultats i amb experiència. Crec que un club que competeix i que vol doncs cada any millorar, doncs ara mateix doncs és necessari tenir competició europea, i això t'ajuda a tenir doncs millors jugadors i que el club doncs tingui més expectatives. Per tant, tot el que sigui la competència i el voler millorar, doncs segur que ens ajuda.
Amb què somia el Morvan Candora de cara al proper curs?
Amb seguir amb aquesta idea de sortir-nos del guió, d'intentar ser competitius i d'intentar doncs sempre fer-ho una mica millor que l'any anterior.
I el que ara toca és confeccionar plantilla. Hi ha entrenador, s'ha renovat a David Jelinek, a Guille Colom, hi ha jugadors amb contracte, Jaime Fernández o Andriu Albici. entre d'altres, però encara queda feina per fer, no?
Com molta, queda molta feina per fer i bueno, doncs estem ara començat, tot just ha començat el mercat, estem intentant renovar doncs, el màxim de jugadors amb la idea de mantenir un bloc sòlid de l'any anterior i bueno, a veure si acabem aquest tram de temporada i després doncs, del calendari també de contractacions amb tot el tema del dret d'avanteig, doncs es comença a moure tot.
Aquest és l'objectiu, però després d'una temporada tan exitosa es farà difícil mantenir un bloc important de jugadors?
Bueno, com a experiència, com sempre que ho hem fet bé, doncs ens ha costat molt. Però el que tenim clar és que doncs, podem quedar sempre pensant que els de l'any anterior seran millors, no? Hem d'intentar doncs, sempre pensar que som un club que a vegades els jugadors ens utilitzen doncs, per com a trampolí i que, i que això ens ha ajudat a ser més competitius i que bueno, doncs, aquests jugadors van passant i que tu has d'intentar doncs, trobar jugadors doncs, que s'identifiquin amb la idea del club, amb el país i amb aquesta ambició que mostra el club i ells la posin a disposició de l'equip perquè cada dia siguem millors.
Molt bé. Per cert, acabo. De cara al proper curs, abonaments a socis, crec que el club no puja preus, no?
No, mantenim els preus de temporada, que la resposta cada any de la nostra afició, la nostra massa social va creixent i estem molt contents. Per tant, doncs, hem de seguir amb aquesta idea.
Molt bé. Doncs, Francesc Solana, director general del Morabanc Andorra, enhorabona per la temporada i gràcies per passar-te pel bàsquet al dia. Que vagi molt bé l'estiu.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i bon estiu a tots.
I abans d'acabar, encara dir-vos que la Generalitat aprova el projecte urbanístic de l'Espai Barça, que inclou la remodelació integral del Camp Nou i la construcció d'un nou Palau Blaugrana en els terrenys que actualment ocupa el miniestadi, que s'ajustarà a la normativa esportiva i federativa actuals. Brad Wanamaker, que és jugador del Fenerbahçe, podria descartar l'opció del Barça. Segons ha pogut saber Bàsquet al Dia, el jugador del conjunt turc del Fenerbahçe també té sobre la taula ofertes NBA i del Maccabi. Xavi Rabaseda renova dues temporades amb l'Herbalife Gran Canària. Marcus Ericsson sofreix una lesió al menisc intern del seu genoll dret. El jugador de l'Herbalife, ex del Barça, començarà el tractament a Barcelona i quedarà a costa de l'evolució per al seu retorn a l'activitat física. Guillem Vives renova una temporada més fins 2019 amb el València Bàsquet.
Estoy contento de poder seguir en el proyecto de València Bàsquet. Me hacía especial ilusión pues, seguir aquí y muy contento de que me hayan dado esta segunda renovación. Y bueno, estoy muy contento de seguir aquí y creo que todo el mundo sabe que soy muy feliz aquí. Estoy especialmente motivado. Creo que este año ha sido mi año más irregular debido a las lesiones y bueno, tengo un buen verano para prepararme para el año que viene y estar perfecto o intentar que la suerte vaya por mi lado. Y respecto al equipo, pues bueno, seguir un año más con este grupo de jugadores, como espero que el grupo que siga y que tenga contrato, pues estoy muy contento porque creo que tenemos una química especial y también la llegada de Jaume, que creo que es un entrenador que no se entiende mucho. A mí personalmente tenemos una relación muy buena y estoy contento de que le han dado la oportunidad.
Luis Casimiro, nou entrenador de l'Unicaja de Màlaga. La final Panathinaikos Olympiacos es decidirà en el cinquè partit. El Milà es pot proclamar avui campió de la Lega. El Xesca renova a Kurbanov i ja estan a la venda les entrades pel partit de les estrelles Pau Gasol contra Marc Gasol del proper 8 de juliol a Fontajau. I a la NBA avui fa 9 anys que Pau Gasol va conquerir el seu primer anell i es compleixen 20 anys d'aquesta narració d'Andrés Montes, aquesta cistella, la més històrica de Michael Jordan de protagonista.
86-85 en el marcador, 35-34-33-32 segundos, balón para John Stockton, Stockton con el balón, Stockton marcado por Guayater, ahí tenemos a John Stockton, Stockton, vean ustedes el reloj, los segundos que quedan, balón para acá, el balón.
Jordan.
Le ha robado Jordan. Jordan, bienvenidos al vuelo número 23, Aerolínea Jordan, balón de Michael Jordan, Jordan!
Doncs amb aquesta cistella, Jordan aconseguia el seu sisè anell de la NBA derrotant els Utah Jazz. Ho deixem aquí, gràcies al Mario Ramírez al control, Xavi Pagana a la producció i a tots vosaltres per seguir-nos. Tornem dilluns. Bon bàsquet i bon cap de setmana.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.